Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts una setmana més a l'Art Andorra. Estem al Sport Hotel Hermitage, en Spa, un 5 estrelles de gran luxe, situat al peu de les privilegiades muntanyes de Gran Valira i envoltat completament de natural. La neu ha deixat espai a l'herba, la qual cosa facilita experiències a l'aire lliure, com jugar al camp de golf de Sol 10, al més alt d'Europa, practicar senderisme, per rutes a tots els nivells pràcticament, muntar a cavall també, nedar a la piscina, remar en canoa, donar-se banys de bosc, entre altres moltes activitats, i a més, disfrutar també, si voleu, d'una magnífica gastronomia aquí, en aquest Sport de l'Hermitage en Spa. Un establiment que, per cert, està de celebració, compleix 18 anys, es va inaugurar l'any 2006, vull dir que enhorabona als propietaris i als promotors d'aquesta instal·lació. I avui a l'Art Andorra, que ens acompanya com cada setmana, el Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I l'Àlex Salmo, bona tarda, Àlex.
Bona tarda. Benvingut.
El convidat de l'Art Andorra d'avui, el senyor Jordi Alcobé, que és el cònsol major de Tecanillo. Bona tarda, benvingut.
Oh, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns, parlar d'Andorra i parlar sobretot de Tecanillo, que és una ciutat petita, a poc es va fent gran. Però abans de res, vostè porta mig any com a cònsol major, com a cap al capdavant del comú, no?
Això mateix, sí, sí.
Mig any, quin balanç feu? I abans que res, expliquem una mica als oients això de ser cònsol major, què és? Jo ho sé, però molts oients no ho sabran. I vull que vostè ho expliqui, que ho farà molt millor que jo. Vinga.
Molt bé, doncs gràcies per la invitació. Doncs cònsol major, Andorra Kebal, que és un alcalde a Catalunya, no? O a Espanya, i per tant és una responsabilitat comunal. El comú és l'òrgan que administra la parròquia és com la regió d'Andorra. Andorra hi ha set parròquies, són set petites regions, i un comú diria que té més competències que un ajuntament. No se'n ve el mateix a nivell de competències, diria que en té més un comú Andorra que un ajuntament a Catalunya, i el cònsol major, després el cònsol menor, o el segon cònsol,
que seria per el tinent d'alcalde, el cònsol...
Sí, i només n'hi ha un,
I només n'hi ha
un, sí. Val. Després els consellers del comú, que són els, com els regidors, no? Em sembla que es diu a Catalunya.
Sí.
Doncs a Canelló hi ha 10 consellers, bueno, 8 consellers i 2 cònsols, i són els que administren la parròquia de Canelló, en aquest cas, el comú de Canelló.
Molt bé. La parròquia de Canelló, que és la més gran en quant a territori d'Andorra, en veritat, és així, no?
Sí, és la més gran territorialment d'Andorra, la primera mort del protocolari, també.
Ah, molt bé.
Perquè és la que comença, la més cap al nord, i a més, la més gran territori. I, curiosament, la més petita en població, juntament a Mordino, no? Són les que tenen menys població, tot i que històricament Andorra eren 7 parròquies molt equivalents en població, uns 1.000 habitants per parròquia, doncs ara que n'hi té 6.000 habitants, però és de les més petites en població perquè és la que té els nuclis també més dispersos.
Més dispersos, més disseminats. Sí. Parròquies parla vostè, i vostè em deia abans regions, vull dir, jo pensava que les parròquies eren com les comarques a Catalunya, i veig que no, que són regions, no?
De fet, Andorra s'ha dividit en 7 parròquies, que són 7 regions, 7 comarques, 7 províncies, com es vulgui
dir. Com es vulgui dir, no?
Al final són 7 territoris que formen la unitat territorial d'Andorra.
La parròquia de Canillo, amb molta importància al món de la natura. Tenim ara mateix estem mirant aquí, en ràdio no es pot veure, però podem descriure des d'aquí mateix a la sala on estem fent el programa una imatge d'aquesta muntanya, doncs, verda, verdíssima. Natura, turisme, són els, podríem dir, els motors de la parròquia de Canillo, no? Com conviuen aquestes dos potes importants per l'economia de Canillo, senyor?
Doncs és cert que Canillo ha sigut una parròquia enfocada cap al turisme de muntanya des de fa uns 60 anys, i en particularment cap al món de l'esquí, no? L'esquí ha sigut el motor de Canillo i també d'Andorra. Canillo és una parròquia que té 3 accessos al domini de Gran Valira, que és el més gran d'Andorra, 216 quilòmetres de pistes, i amb tres accessos molt importants, des de Canelló mateix poble, el Tarter i Sol 10. I aquests accessos donen accés, doncs, al domini de Gran Valira, també hi ha la muntanya de Canelló, no? De fet, és un equilibri que s'ha trobat força bé, perquè si mirem Canelló una mica des de l'aire, veiem que tota la part solana de Canelló és un territori molt preservat, quasi bé sense cap activitat econòmica, i tota la part obaga de Canelló és una estació d'esquí, no? Llavors aquí s'ha combinat molt bé aquest equilibri entre obac i solà, com diem aquí a Andorra, i buscar l'equilibri de turisme més massiu i de la muntanya també, i de senderisme i d'excursionisme més de cara a l'estiu, o de pràctiques d'altres activitats d'oci a l'hivern, com esquí de muntanya.
I també teniu agricultura, que és un pes important, també, no es pot, també forma part d'aquell conviure, no?
Sí, okay. De fet, tots venim a Andorra de famílies de pageses, no? I hem de ser molt humils en aquest sentit, que tots som de molts de pous a terra. L'agricultura ha fet viure el país durant més de 1.000 anys en una terra de pau, neutral, independent, i ha sigut també el saber fer d'aquests pagesos que avui en tenim un exemple del seu rendiment o del seu saber fer, no? De fet, Soldeu és un exemple de com s'ha transformat 7 cases de pagès o 9 cases de pagès fa 60 anys amb una potència econòmica i turística i de serveis espectacular, no? I totes les famílies de Soldeu avui viuen en general dels serveis i del turisme. Mm-hmm. I per tant és un exemple, penso, sí, perquè s'ha de fer cap a la qualitat i és un producte molt atractiu amb restauració, amb hostaleria, i ha sigut una pota que ha acompanyat molt bé el creixement de l'estació.
Molt bé. Doncs, companys de taula, Juan Carlos, Àlex, micròfons oberts, tenim aquí el senyor Jordi Alcover, cònsol major de Canillo, aquí a Espanya li diríem alcalde, però bueno, deixem un cònsol major, que és el protagonista d'avui, Esteve Andorra. Va, som-hi.
Sí, vale. A mi m'agradaria preguntar, degut a l'extraordinària importància que té la neu, no?, per Andorra i per Canillo, Andorra ha optat a ser candidata durant, bueno, dos cops, no?, als mundials d'esquí.
Sí.
Els de 2029 no ha estat possible, ja m'explicarà per què, en tot cas. Sí. I després, la segona part de la pregunta serà, optaran a una tercera candidatura, i pensant que no hi ha dos sense tres i que a la tercera va la vençuda?
Molt bé, aquesta és una pregunta directa a la vena, eh? És cert que el primer cop que ens vam presentar ho vam fer, doncs, conscients era que molt complicat pel 2027. D'entrada perquè tenim sempre rivals molt potents, no? I després perquè optar uns mundials des dels Pirineus és una feta extraordinària, mai s'ha produït, no? Tot i així, som conscients de que tenim moltes fortaleses també com a estació d'esquí i com a organitzadors. Som molt bons, diria, amb tota la modèstia possible, amb l'acolliment, nosaltres. La gent que ha vingut a Andorra per Copes del Món o altres esdeveniments internacionals han estat molt satisfets del tracte rebut i del servei que s'ha donat i de l'esforç que hi ha hagut sempre a tenir les pistes d'esquí amb les millors condicions possibles perquè tot surti molt bé, no? I això ha sigut un dels factors claus d'èxit que ens ha fet poder ser candidats als campionats del món, als mundials d'esquí alpí. El primer cop no va ser possible, van perdre contra Grans Montana a Suïssa, cosa que era bastant natural, sent el primer cop que ens presentàvem, però el segon cop, que és aquesta última vegada, que ho tenim pel 2029, doncs aquí tenim esperances i diria la il·lusió de poder obtenir aquests mundials, perquè els nostres rivals tenien unes particularitats, alguns ja repetien com a organitzadors d'aquest esdeveniment amb el passat, altres doncs potser pensàvem que tenien menys possibilitats pel seu equip organitzatiu o el seu entorn organitzatiu, i al final no ha sigut possible, diria, per factors segurament externs a la pròpia candidatura, no? Hem sigut conscients d'una forma molt forçada de que en el món de l'esquí massa política, i en aquest cas doncs no ens ha beneficiat, i ha sigut una llàstima perquè teníem una candidatura molt preparada. De fet, molts corredors diuen que potser era de les millors que havien vist o de les millors que s'han presentat, i sense entrar en detalls, doncs mira, potser que no són tan agradables, doncs diria que a l'esport també de l'esquí també hi ha política, i això aquest cop no ens ha ajudat.
El fet de la tria de Noruega, perquè té tanta frontera amb Rússia, vol dir que la situació conjuntural actual amb la guerra, la invasió de Rússia a Ucrània, s'ha apostat per donar una mica més de visibilitat potser i recolzament a un país tan... diguéssim, a primera línia és...
No, crec que no, perquè...
Crec que hi ha altres polítiques, no?
Quina és la política?
No, la política més aviat a dins de la FIS, que hi ha 21 països doncs, que voten, doncs també hi ha grups, no? I el grup suís, per exemple, és un grup molt potent amb Itàlia i altres països de l'entorn, i el grup dels països anglosaxons o dels països nòrdics també és un altre grup molt potent. Mm-hmm. També dins de la FIS hi ha les seves tendències, el president amb altres tendències. És més una guerra, entre cometes, si es pot dir guerra, interna, eh? No em referia en cap cas al context geopolític, que en aquest cas n'estic segur que no ha afectat en res. Seria més un tema de divisions o d'interns dins de la FIS i de grups interns de la FIS que sí, s'han posicionat.
Seria política domèstica, llavors, dintre de l'esport.
Sí, interna de l'esport de la FIS, que té els seus nuclis i els seus sectors i les seves tendències, i en aquest cas doncs, Andorra, doncs, tot i estar molt ben preparats, doncs, bueno, ha sigut una cosa que ens ha sobrevingut i potser no hem vist venir aquesta situació.
Però bueno, tornaran, no?, a presentar-se.
Sí, no, però la pregunta, doncs això sempre ha de ser, no? No, sí, és cert, la pregunta era si tornaríem, no? Bé, no sé si serà el proper, el 33, o serà el 35 o el 37. Jo crec que la reflexió que hem de fer ara també és, aviam, la tercera o és la vençuda o no serà, quasi, no? Perquè també és un desgast important dels equips que es presenten. Hi ha hagut una desmotivació de l'equip, i el que estem fent ara és reconstruir aquests ànims per tornar, de fet, assolir com ha assolit fins ara Andorra. Ara sembla una desfeta, no?, el que ens ha passat ara, que es pot dir que estem decebuts, no? Però si mirem la recorregut, no, és amb només 15 anys, de poder organitzar Copes del Món, finals de Copes del Món, ara optarem segurament a la final masculina de Copes del Món. Això és un gran èxit, ja. El que passa és que apostem tan alt que ara la resta sembla que sigui menor, quan tampoc és el cas, no? Estem molt contents amb la trajectòria i hem volgut córrer molt de pressa, també. Llavors, hem de ser conscients i que la vida és molt llarga, tu. I escolta, si no serà el 33, serà el 35 o el 37. Però segur que aconseguirem, segur que sí.
El millor us falta un samarang, eh? Heu de trobar un samarang per allà al comitè...
Sí, bueno, tenim un gran ambaixador, que és el Joan Verdú, que és un gran esquiador andorrà, que ha fet dos podis de la Copa del Món i va guanyar... Va ser segon a les finals de la Copa del Món d'esquí de l'any passat, i és un orgull per Andorra tenir aquest nivell d'atletes andorrans o de corredors andorrans.
Mm-hmm. Àlex.
Pot ser una pregunta estranya per un que ve des de Barcelona, perquè Andorra és un país d'aigua, però a Canillo és una de les preocupacions, a l'aigua, no? Sobretot en els últims dos anys, no?, que hi ha hagut polèmiques i notícies que afectaven sobretot a l'aigua de beure.
No, a Canillo no, a altres parròquies sí. Per exemple, la Massana van tenir un problema aquest estiu passat, però Canillo mai ha faltat aigua i...
No ha faltat aigua, però que hi ha una preocupació,
bueno, sí,
per al canvi climàtic...
Sí, sí. No, la preocupació... De fet, estem fent estudis de capital...
És que per això dic que sembla una pregunta amb un país i amb aquest soroll que ens ve de fons d'aigua, però una cosa és l'aigua del riu i l'altra és l'aigua de beure, no? I el canvi climàtic ens porta on ens porta.
Bé, sortosament diria que som dels països d'Europa segurament amb més aigua, no? I tenim moltes conques fluvials, tenim molts estanys que no aprofitem per l'aigua de beure, eh? És a dir, tenim moltes reserves d'aigua. Segurament el que faltaria és més inversió en el cas de necessitat, però l'aigua, sortosament, no ens falta. El problema que hi havia a la Massana, per exemple, és un problema de fuites, de xarxa, i això obliga molt més control. De fet, a Canillo mateix, al poble de Canillo, tota la xarxa veïnal, que hi ha dues xarxes d'aigua, encara no tenen comptadors. És a dir, les fonts regen tot el dia a Canillo. Els comps, que són els abeuradors antics del bestiar, o les fonts estan regant tot el dia. Per tant...
Sobreaigua.
Sortosament, en sobreaigua, sí. I en cap cas encara s'ha vist que hi haurà una mancança d'aigua a curt o mig termini amb estudis de capacitat de càrrega que estem fent. Això no vol dir que no hem de ser curosos i cautelosos amb l'acció de l'aigua, perquè el que és avui blanc demà pot ser negre, no? Llavors, l'aigua, per exemple, quan més pot faltar és a l'època d'hivern, no? Perquè el país està gelat, les fonts es regen molt menys, i a més, per la Puríssima i per Nadal, el país està ple de turistes, i quan més consumeixen aigua, a les banyeres, a les dutxes, i a més, els canons de neu produeixen molta neu artificial, i per tant és quan més demanda d'aigua allà. Tot i així, doncs, no hem tingut encara episodis d'haver de fer restriccions, perquè d'aigua n'hi ha moltíssima, però hem de ser prudents i hem de ser cautes amb aquest tema.
Curosos, sí, sí. Molt bé. Sí, digues.
Jo continuo amb la neu, no? perquè el Comú de Canillo és accionista de Gran Valira, no sé a quina proporció, perquè em sembla que la meitat, més o menys, ja ens la comentarà, i en tot cas és el motor principal d'ingressos, no? M'imagino, del Comú, no? M'agradaria que expliqués una mica aquesta transformació que abans he comentat de les nou masies, no? Convertides en aquesta indústria de la neu, i on el Comú és el principal accionista, no? Com s'estructura, quins ingressos això suposa, com reverteixen en la població, en definitiva, la gallina dels ous d'or, no?
Sí, molt bona pregunta, perquè gran part d'economia de Canelló ve de la neu, no?, de la sessió d'esquí. De fet, la relació d'ingressos del comú no és tan directa. Sí que indirectament tenim molts ingressos via la gestió dels hotels o els impostos de la construcció que alimenten també la sessió d'esquí. Però diria que els cànons que paga l'estació d'Encisa, perquè s'ha d'entendre que són dos grans societats, no? Encisa és l'estació que gestiona Sol de Voltarté i Saende és la gestió amb el qual la família Viladomat majoritàriament, amb el Comú d'Encamp, que és el pas de la casa Grau Roig i ara també Arcalís. I de fet, Encisa s'ha fusionat amb EMAP, que és la societat que gestiona Palarinsal. De fet, ara això se'n diu Setup, és una mica galimaties, però EMAP més Encisa, que Sol de Voltarté més Palarinsal, es van fusionar fa 2 anys i mig
I
van crear Setup, que és la societat que gestiona Palarinsal i Sol de Voltarté. I de l'altre costat tenim Saende, que gestiona Pas de la Casa Grau Roig amb Ordino Orcalis. I tot això està coordinat comercialment per Gran Valira o per Nevassa, que és la societat que gestiona la marca Gran Valira i el forfet únic de país actualment. Per tant, a nivell de client o d'usuari, és un sol forfet per tot el domini esquiable d'Andorra, però això es divideix en dos grans societats que gestionen dos àrees diferents d'explotació. I dins Encisa, el Comú de Canelló té el 51% d'Encisa i 49% és Crèdit d'Andorra, que és el soci històric de l'estació d'esquí. I dins de Setup, també el Comú de la Massana, doncs hi Crèdit d'Andorra, i per tant el Comú de Canelló té el 40% de Setup. Per tant, el Comú de Canelló té un pes important dins el món de l'esquí de l'àrea que gestiona. Tot i així, els ingressos que rep el Comú de Canelló de Setup o d'Encisa doncs no arriben a 3 milions d'euros dels 20 milions que té de pressupost. Els ingressos del Comú de Canelló essencialment venen de transferències del govern d'Andorra, del sistema de transferències que rep en base a població, territori i aportació del PIB de la parròquia de Canelló, a impostos de construcció, a taxes locals i altres ingressos propis, no? Per tant, en cap cas l'ingrés majoritari ve de l'estació d'esquí des del Comú de Canelló, o sigui que indirectament doncs, alimenta molta població que en viu i també viene i contribueix al Comú de Canelló.
Amb una resposta ha pronunciat diferents cognoms importants d'Andorra.
Sí.
No? Com viuen les grans famílies andorranes aquesta revolució, sobretot en el món turístic? Amb cautela, amb devoció, amb preocupació, amb interès, amb prudència?
Jo diria que el món turístic d'Andorra i de Canelló s'ha consolidat de forma molt natural els últims 60 anys. No? Abans la pregunta, que potser l'he obviat, era com s'han transformat aquestes nou cases de pagès agrícoles amb penúries. El poble més alt d'Europa, a 1.850 metres, és el de Soldeu, no? Abans del pas de la casa, que és un poble nou, creat als anys 40. Llavors, com visquen aquesta gent? Doncs molt malament. Hi ha molt esforç, hi ha molt sacrifici. Som una economia d'alta muntanya amb un sol d'any, cosa que a la Seu fan 3 d'alls, per exemple. Aquí es d'alla un cop als prats. Llavors, això vol dir molt territori, molt esforç i una casa de pagès amb 10-12 vaques havia de viure tot l'any. No? I això era molt complex. I de fet, el fet de crear per uns pioners de la neu l'estació d'esquí del 64 de Sol 10 al Tarter, de fet era Sol 10 únicament, no? En aquell moment, va ser el primer pas per a pensar que el futur podia ser millor. I aquestes famílies, a poc, es van anar convertint en la necessitat que tenien, no? Hi havia cada cop més turistes, més excursionistes, que volien un restaurant, una fonda, un hostal, després un hotel, i de fet el servei públic, el servei de restauració de l'hostaleria va ser doncs, natural que arribés, no? Andorra ha sigut sempre una terra d'acollida d'immigrants, de refugiats, i també hem sabut acollir molts turistes. I, per tant, Sol 10 ha sigut el paradigma de la transformació d'un poble agrícola i ramader a un poble vinculat essencialment a una economia de serveis i de turisme. I això també té noms i cognoms. I, de fet, el propietari d'aquest hotel, la família Calbó, ha sigut dels impulsors d'aquest model cap a la qualitat. No? Perquè si mirem Sol 10 als anys 80, no té res a veure amb el que és avui, inclús a nivell turístic, Era un poble, diria, de low cost, en aquell moment, amb molts grups de tour operació de molts anglesos que venien a l'hivern amb tour operació, clar, uns segments turístics diria, de low cost, i a poc a poc les inversions que s'han fet en aquests hotels, en aquests serveis, han posicionat Soldeu, crec que com la destinació d'Europa amb l'habitació més alta del món de l'esquí, amb el cost de l'habitació més alta del món de l'esquí, perquè evidentment no hi ha molts hotels tampoc, i els que hi ha són de molta qualitat.
Molt bé. Amb això que dèieu abans de poble d'acollida, perdona, això us deixa fora d'aquesta moda que hi ha a Europa de l'extrema dreta, m'imagino.
Sí, bueno, això ens queda una mica lluny, però és preocupant, no Europa, sinó el món. El món ja, cada cop els extrems són més radicals, i això no deixa de preocupar, no? Perquè nosaltres, per sort, tenim uns partits polítics, diria, molt centrats també amb el cap, no només amb l'espectre polític, no? I en general, doncs, hi ha diàleg, hi ha respecte, que no sempre s'ha vist. El nostre Consell General, que és el Parlament, mai s'ha aplaudit, mai s'ha cridat, i penso que això és un exemple també de civisme polític.
No s'aplaudeix el...
No. Ah, no? Uh-huh. No hi ha manifestacions, perquè entenem que la paraula és el que ha de prevaldre, uh-huh, i no els gestos. Jo vaig ser conseller molts pocs dies abans de ser ministre, però he sigut ministre durant 8 anys, i mai he sentit un aplaudiment al Consell General, i mai he sentit un xiulet al Consell General, ni mai s'ha aixecat ningú al Consell General. Bueno, no sé si alguna cosa m'he posat de comptat, però si s'han aixecat ha sigut sense fer soroll.
Màxim respecte.
Però això és una cosa que penso que hem de preservar, perquè fa part també... Ens coneixem tots, Andorra, al final, tu. Ja, la política avui hi som, demà no hi som, no? Jo fa poc vaig rebre una autoritat extraterritorial catalana important, i bueno, em quedo sorprès que després de ser un càrrec important encara, doncs tinguis una, diria, una organització al teu voltant de despatxos, de seguretat, de gabinets. Aquí és impossible, sí, no? Això. És aquí el cap de govern, complicat de cap de govern, doncs se'n va al carrer sense res, vull dir,
i torna la seva feina, no?
La feina o la que trobi, perquè després sempre fas molts enemics.
El que explica
també
sembla ser un expresident de la Generalitat.
Bueno, pot ser molts càrrecs, però suposo potser passen tant ministres, que no ho sé, però...
No, jo volia, ara que ha sortit el tema de l'extrema dreta i de la immigració, i que Canillo i Andorra en general és un país d'acollida, els residents, vostè ha parlat abans que Canillo té una població d'uns 6.000 habitants.
Sí.
Però això són els diguéssim, els andorrans, no?
Els residents.
Ah, sí, també amb residents?
Sí.
O sigui, en total. No? Sí, sí. I la proporció quina seria, llavors, de residents? Perquè la indústria de la felicitat, que és el turisme, l'oci, l'esport i la gastronomia, no? En definitiva, és gaudir de la vida, no? Aquesta indústria està suportada, diguéssim, per... personal, diguéssim, de reforç que ve de fora, no? Perquè no té prou la població andorrana com per... ni tampoc vol, tinc entès, no?
No, de fet és així. De fet, a Canillo és la parròquia que té menys andorrans residents. Actualment hi ha uns 1.500 andorrans residents a Canillo, dels quals voten 1.200, no? Perquè la menor edat no voten encara, no? Com a tot arreu. Però el cas és que ara és la parròquia que té més residents no andorrans, també perquè té un efecte, com dieu, vinculat al turisme, a la immigració, als nous residents que han vingut aquí a treballar i que alguns s'han quedat i que viuen aquí. De fet, aquests 6.000 residents són els que fan viure també la parròquia de Canillo, inclús el turisme d'hivern i d'estiu, no? A l'hivern tenim més temporers i a l'estiu en tenim menys, tot i que últimament les quotes de temporers poden prorrogar, perquè aquest és durant tot l'any a Andorra moltes vegades, no? Llavors el govern autoritza un sistema de prorrogues de temporers per a que històricament eren població argentina que venien i feien dues temporades, a l'hivern aquí i a l'hivern allà, perquè s'escau en diferents moments a l'any, i feien dos hiverns, i actualment molts argentins on s'han establert a Canillo i a Andorra per donar també servei a l'estiu als hotels de la parròquia de Canillo. A Canillo tenim 6.000 residents, després tenim 6.000 places hoteleres, també, i després tenim 6.000 apartaments o turístics o segones residències.
Aquí volia, per tant, aquí volia.
Ens anem als 18.000, quan en Canillo està ple de gent, per exemple, el 27 i 28 de desembre, que és els dies de l'any que més gent hi ha a Andorra, doncs podem arribar, més als de pas, a 20-22.000 persones a Canillo, a la parròquia de Canillo.
En un altre dels programes que hem fet aquí de l'Ara Andorra, el cap de govern, el senyor Espot, parlava de la problemàtica dels pisos turístics, dels pisos buits. A Can Dino, com ho tenen resolt això? Quina és la importància, el pes dels pisos turístics, els pisos buits, com hi ha? Quina sortida se'ls ha de donar amb aquests pisos?
És un debat d'actualitat amb el qual el govern doncs, empespa la necessitat de trobar solucions a l'habitatge, que és el problema més gran d'Andorra.
I que us demana també implicació dels comuns amb el tema, veritat?
Sí, de fet estem tots implicats, perquè tot. El tema d'habitatge ens afecta a tots, no? Mm. I més pot encara els comuns que viuen la realitat de les parròquies i dels pobles en primera persona, no? Hem d'entendre d'on venen els pisos turístics que s'anomenen HUTs, H-U-T, habitatge d'ús turístic, no? L'any 2008-2009, quan entra la crisi econòmica de ple, la crisi econòmica no reimpacta moltíssim. Hem de recordar que l'any 2008 el PIB cau un 15%. Això implica doncs, que marxin del país en 3 anys 10.000 persones, que poc s'ha dit, de 80.000 passen a 70.000. Molta població portuguesa d'aquell moment marxa, que estava vinculada a la construcció, i el sector de la construcció passa de 7.000 persones a 2.500 persones, no? Ha vingut a Meritxell i Carlemanya amb molts locals tancats, ara seria impossible d'entendre, no? Pisos buits, jo ara sigui pisos buits, molts pisos buits, centenars i milers de pisos buits i preus del lloguer a 300 i 400 euros al mes, no? Llavors, aquell moment va ser un moment i atur, que això també era nou a Andorra, arribem crec que 3.000 persones a l'atur.
No coneixeu l'atur aquí?
No el coneixíem i pensava que era doncs, aquell moment, no? Això és una crisi econòmica, diria de veritat, Ara estem en una crisi de creixement, es pot dir, amb altres conseqüències, però jo que he pogut viure les dues crisis, jo vaig estar a govern al moment de la crisi econòmica i era duríssim, perquè l'impacte social era molt més gran que el que podem pensar que és ara, perquè ara sí que hi ha problemes d'habitatge, però respecte al que hi havia el 2008 no té res a veure. Llavors, en aquell moment que hi havia tants pisos buits i tants patrimonis inclús hipotecats i amb risc, doncs, inclús que puguin impactar el sector financer, no? Perquè la suma de morositat impacta el sector financer, doncs hi havia, va arribar la demanda dels apartaments turístics, que era un producte que no existia quasi bé a Andorra, no? Hi havia molts hotels però pocs apartaments vinculats a famílies o destinats al turista, i aquí es va doncs traspassar un gran estoc d'habitatge pensat per ús residencial, que inclús era nou, que no s'havia pogut ni estrenar, i va passar al mercat turístic per solucionar una problemàtica importantíssima de país, i va ser una de les dels factors de solució d'aquell moment de poder tornar deutes, crèdits i que els bancs no entressin en situacions complexes financeres també, no? Per tant, això s'ha de recordar. A partir d'aquí és cert que hi ha hagut abusos, com a tots els sectors que tenen èxit i no sempre la qualitat ha imperat també en aquest sector, com a d'altres sectors, però aquest sector tampoc hi ha hagut la qualitat esperada en alguns casos, i tampoc cal generalitzar, però ja fa hagut així. A partir d'aquí, doncs, ara estem al revés, hi ha un increment de població important a Andorra que necessita habitatge i que no el troba. Llavors, hi ha hagut la sensació o la idea també i el projecte de reconvertir apartaments turístics en apartaments residencials. Bé, a Canello és una població, una parròquia que té un gran estoc d'apartaments turístics i estan quasi tots del Tarter a Soldeu. La segona parròquia és en Camp, amb el Pas de la Casa. És a dir, el 95% dels huts d'Andorra estan entre el Tarter i el Pas de la Casa, i només el 5% restant entrant a les altres parròquies. Jo he sigut una de les veus, diria, un pèl crítiques amb aquesta mesura, perquè tinc dubtes de que sigui efectiu alliberar apartaments turístics a aquestes zones per residents, perquè els residents sovint volen viure al costat del lloc on treballen, i pujar al Tarter o a Soldeu i menys al Pas és molt complex si vius a Andorra, o si treballes a Andorra, perdó, o treballes a Almassana o a Sant Julià, per un tema purament logístic o de transport públic o culturalment, que la gent no va a viure tan lluny del lloc on treballa, no? I a més hi ha el factor que aquests apartaments turístics doncs, tenen una funció també turística, no? Per això són turistes, i eliminar aquests apartaments del mercat de turístic doncs, també afecta l'estació d'esquí i pot tenir una implicació turística. Això no vol dir que no s'hagi de fer res, i per tant ara s'està treballant una solució que pot ser un mix de que si aquests apartaments que s'alliberaran en funció de la quota que tinguin de cada edifici, més un 30%, no, si no arriba el 30% han de desaparèixer en 3 anys, no? Si no es poden posar al mercat de lloguer, i si no es lloguen, perquè potser la gent no vol venir a viure al Tarter o al Soldeu o al Pas de la Casa, poden recuperar el seu ús turístic. Jo crec, sincerament, que Canillo no és comparable a situacions que s'han viscut a Catalunya o Barcelona en particular, de la pressió que hi ha hagut dels apartaments turístics o de la mala convivència. El Tarter és un poble i soldeu essencialment vinculats al turisme i hi ha hagut molts pocs casos incomparable amb Barcelona de convivència entre residents i turistes.
Clar, a Barcelona hi ha un problema de que molts pisos turístics estan en blocs de pisos i conviuen allí gent que viu tot l'any amb pisos turístics, que a vegades és un descontrol total, no? Aquest és el problema de Barcelona, que veig que no ho tenim.
Aquí conviuen no segones residències, aquí conviuen segones residències i apartaments turístics, més que residents, que també n'hi ha, Però el Tarter Soldeu, per exemple, són pobles entocats més de segones residències o apartaments turístics. Per tant, els ha el mateix perfil de client que puja quan hi ha neu, quan hi ha esquiau o l'estiu.
Jo li volia preguntar per els productes turístics, perquè l'atracció avui en dia d'aquesta indústria de felicitat que dèiem abans és precisament crear productes atractius, no? Perquè la gent gaudeixi, no? La neu està clara, no? És un producte de la natura, també està clara, no? A l'estiu, però també s'ha d'apostar per desestacionalitzar, no?
Totalment.
Un punt seria la gastronomia d'alta muntanya. Fa l'any passat i aquest any es tornarà a fer al setembre un Andorra Taste, un Andorra Tasta, no?
Sí. Cuina de muntanya.
De cuina de muntanya, efectivament, amb un manifest i tot, que he llegit que és molt interessant per preservar, no? Diguéssim, els productes de proximitat, d'alta muntanya i tal. Teniu, i després vostès aquí al Carillo han fet també iniciatives interessants des d'aquest punt de vista de producte, no? El pont tibetà, no? també bueno, hi ha un clàssic, és el Mont Màgic Park, no? També tenen un museu de la moto, no? Que molts no ho saben, no? Etcètera, etcètera. M'agradaria que pogués desenvolupar una mica els projectes que estan en aquests moments allò pensant o al millor algun que estigui ja a punt de fer-se, no?
Hi ha alguna novetat del Pont Tibetà?
Sí, una novetat important. De fet, estem contestant aquesta pregunta perquè és el repte de Canillo, no? Com dieu, la neu és una economia que funciona bastant sola, és un mercat madur, però que s'explota molt bé i en sabem molt, i ens faltava, de fet, com que anava tan bé aquests últims anys, o aquests últims dècades, quasi bé, hem descuidat indirectament l'estiu, no? Perquè amb l'hivern quasi bé visquem tot l'any, no? I l'estiu anàvem fent, però sense apostar-hi gaire, no? I de fet, amb el canvi climàtic ens adonem que cada cop l'estiu tindrà més interès, no? I l'alta muntanya en particular. Aquí, avui ho dèiem, estem a Barcelona a 35 graus, aquí estem a 25 màxim o 20.
Clima fantàstic.
Dormim tranquils i és una cosa també que cada cop la gent valorarà més, no? I de fet, la gent busca producte, però sobretot busca experiències. I la gastronomia, més que un producte, més que un reclam, és un mitjà per fidelitzar o per sentir-se a gust, no? Això de la felicitat, no? Per estar bé en un lloc on vas, no? Però jo crec que encara no estem al punt de que la gastronomia sigui un reclam de Canillo o d'Andorra, però sí que si hi és, ajuda a que la gent es senti millor quan ven a visitar-nos, no? El que és un reclam avui per l'estiu són experiències noves que hem creat, i això penso que és una cosa molt nova d'Andorra aquests últims 5 anys, i posaré dos exemples amb dues parròquies diferents, inclús, no? Un és Canillo amb el pont tibetà i el Roc del Que és un mirador fantàstic sobre tota la vall de Canillo, i l'altre és Ordino, amb el mirador d'un solar, que d'un ratxo solar també molt alçada, un producte fantàstic, no? És a dir, tots fem Andorra i, per tant, no hem de fer... No se parla contra l'altra parròquia, no? A Canillo, el Pont Tibetà va ser un encert, i diria, una idea una mica esbojarrada i molt atrevida de fa dos consolats, i perquè és el pont... No és el més llarg, però poc se'n falta, per pocs metres d'Europa, el pont fa 603 metres de llargada, amb una alçada de 150 metres, i per tant és una experiència molt, molt, molt diferent i que té el seu públic. És a dir, la meitat de la gent que va al pont tibetà ven a Andorra a veure el pont tibetà. Llavors això sí que és un producte de reclam i de tracte turístic, no? Ara volem millorar justament la comunicació, perquè darrere el pont tibetà no és molt atractiu, has de pujar amb un autobús, amb una carretera de muntanya, Bueno, amb un cert, no és que sigui insegura, però...
Com, també té el seu encant, pujar-se
sí, però, sí, pujar-se té el seu encant, però bueno, també com, la combinació de ciclistes, cotxes sí, turístics, sí, també és complexa, sí, sí. I ara volem fer un giny que et porti al començament del camí del pont tibetà, que en 2 minuts i mig seràs i pot ser molt més agradable inclús la vista per pujar-hi, no? Però en qualsevol cas, el pont tibetà doncs, ha sigut un gran encert, porta 120.000 persones a l'any, estem creixent un 20% aquest any, encara amb afluència, i la gent que ho prova és una experiència formidable, no? Aquest any estem ja treballant per posar un salt, com es diu, un salt, un jumping. No surt la paraula en català, des del mig del pont tibetà, i serà un projecte...
M'he passat a mitja punta, ja, estava acabant de tancar-se.
Aquest repte ha sigut portar la llum, no fins allà, perquè una estructura tot és de ferro, ha d'estar molt, molt securitzada, i ara estem ja treballant aquest projecte i durant l'agost tindrem l'únic pont tibetà del món amb un salt al mig del pont tibetà de 150 metres. No? Mm. I això també és un reclam. I jo penso que al final la suma d'experiències, el món màgic, com dèieu, el nou producte del Palau de Gel d'Andorra, que és una parc aquàtic que se'n diu Splash, més el pont tibetà, més el Roc del Quer, més altres parròquies, fem que tenim un producte d'estiu fantàstic. I ara que ens falta és comercialitzar-lo conjuntament, ser més actius i diria millors doncs, venent la producte d'estiu, que sovint el tenim i no l'aprofitem prou, no? Tenim uns camins de muntanya fantàstics per fer bicicleta elèctrica, tenim la Vall d'Incles, que és una de les vies més maques del Pirineu, i penso que això tenim molt producte per aprofitar. Volem fer un parc natural a Canillo, que no existeix, que comunica tota la parròquia, inclús amb el Dordino. Per tant, són productes per preservar el paisatge i la natura, però també per valoritzar-la més i conduir els clients i usuaris cap allà sense malmetre l'entorn.
És un exemple de com queda valor de la natura al Vall d'Incles. A més, a l'estiu el teniu molt ben endreçadet, que la gent no pot passar amb cotxe ni res.
Sí,
molt...
ara hem de controlar l'urbanisme, perquè
sí,
també que no...
Sí,
es fan xalets més que bordes, això, de fet, hem fet una moratòria a la Vall d'Incles per regular el tipus de borda, perquè no hem de confondre... La Vall d'Incles té valor per ella mateixa, no?, i per l'urbanisme que hi ha hagut fins ara, no? I la construcció tradicionals de muntanya. Si es comencen a fer xalets que no són tradicionals, doncs perd també l'encant. I ara comencem a regular això perquè, de fet, quan vaig arribar al Comú, al cap d'un mes vaig fer una moratòria per
ràpidament, el primer que va suposar, no?
Del poc, primer que va fer, sí, que va fer perquè érem conscients que...
No, és que la Vall d'Incles és meravellosa,
I que no mori d'èxit, que no mori d'èxit perquè tenim clar que hem de preservar aquest valor patrimonial, no? I ara, ara tot el que es farà aquí endavant ja tindrà molt més sentit arquitectònic de construcció de muntanya que alguns exemples de no seguir.
Molt bé.
Recordo que en algun moment s'havia parlat d'un gran festival de música, a més, per aquí a prop.
Sí, fa dos dies, això, sí, sí.
Aquestes apostes són també una possibilitat, projectes interessants, de grans festivals de música?
Sí, de fet, aquí a Andorra tenim un problema de capacitat, no? De fet, no podrem... Serà difícil organitzar grans festivals amb desenes de milers de persones perquè la prou capacitat del país, dels aparcaments...
Les fiques.
Sí, de fet, mira, fa una setmana, potser ho dèieu per això, no? I a l'Andorra Mountain Music, no?, que s'havia de fer el tarter, s'havia de cancel·lar per tempesta elèctrica, que és una pena perquè finalment no va ploure com havia de ploure i, bueno, la gent va sortir molt decebuda. Havia de ser el concert més gran d'Andorra de la història, no?, amb 10.000 persones. 10.000 persones, no són ni 20.000 ni 30.000, 10 persones,
però Andorra és molt.
Andorra era moltíssim, perquè clar, pensa que aquell dia, més els acompanyants, la població de Canillo es triplicava, no?, quasi bé, en un sol dia. Llavors, era un problema del trànsit, dels aparcaments, no es va fer pel temps, perquè la logística estava pensada, preparada, però no es va fer pel temps, i també demostra que hem de ser conscients d'aquesta mesura, no?, i fer coses a mesura nostra, que també és molt interessant fer espectacles, doncs, esdeveniments de 5.000, 6.000 persones.
Ara, perdona.
No, vale, endavant.
Ara m'agradaria canviar una mica els temes, no? Perquè tenim en portes... No,
perdona, ràpidament, perquè siguen 3 minutets.
Perdona, sí, tenim en portes un referèndum sobre l'adhesió de... Bueno, no, sobre...
si s'aprova el
tractat d'adhesió d'Andorra a la Unió Europea, d'associació, sí. Vostè, aquí a Canillo, aquests 1.000 electors que té el seu territori, com creu que reaccionaran davant de la pregunta? Sí o no? I en tot cas, quins serien els pros i els contres pel seu comú?
Jo espero que sigui un gran sí per Andorra. aquest acord és un gran acord pel nostre país, crec que està molt ben negociat, crec que és una oportunitat única per tenir doncs, un mercat, un sistema de mercat interior europeu molt més proper, per poder treballar des d'Andorra cap a l'exterior. No s'ha de pensar un acord, no s'ha de pensar que aquest acord ens farà venir més gent. Jo diria que al contrari, ens farà ser més competitius, però per treballar des d'Andorra cap a l'estranger. Facilitant-nos temes sanitaris, temes educatius, temes culturals, temes econòmics, i un tema també molt important és la nostra sobirania pròpia. No? Tenir un acord amb Europa, doncs jo penso que, al contrari del que diu molta gent, que perdem sobirania, jo penso que la guanyem, perquè és un reconeixement internacional major del que avui tenim amb acords bilaterals o sectorials o internacionals en països concrets. No? El fet de que Europa ens reconegui com un acord d'associació que s'ha negociat, i vull felicitar els negociadors, penso, de forma exemplar i molt bé, mantenint un acord duaner actualment que és el país tercer d'Europa amb les més privilegiat, amb segurament amb les franquícies més altes que tenim de com a país tercer, i això ho mantenim. Jo crec que és un gran acord d'associació, i això és una oportunitat que no podem desescapar.
Cal de fer molta pedagogia, ho comentàvem l'altre dia al cap de govern, de cara a aquest referèndum. És important explicar-ho bé als andorrans, la importància del sí, no?, aquest referèndum.
Sí, o sigui, jo crec que com tot hi ha gent convençuda, hi ha gent que per molt que expliqui sempre diran que no els hi sembla bé, i després els indecisos que s'han d'informar millor. El govern fa un esforç pedagògic molt important, ha anat a cada parròquia, està fent reunions sectorials amb cada sector econòmic, jo crec que difícilment podem fer més, no? El que passa és que hi ha gent que potser no vol conèixer, no vol entendre, i altres que potser, per molt que ho expliquis, tenen són reacis, i altres convençuts, també, no? Però jo crec que l'esforç comunicatiu hi està sent i no es pot dir que no s'hagi informat.
Molt bé, doncs hem de tancar l'Ara d'Andorra d'aquest cap de setmana. Jordi Alcubé, cònsol major de Canillo, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per com teniu de cuidar d'Andorra en general i Canillo en particular. I l'any que ve t'esperem aquí al programa un altre cop, i com l'hem dit al cap de govern també, amb un sí a la butxaca de cara al referèndum.
Així podrem repassar el que hem fet i ja no hem fet.
Molt bé.
Molt bé, gràcies.
Gràcies també, Juan Carlos Valero, Àlex Salmon.
Gràcies a tu.
Tornarem amb l'Ara Andorra, com sempre, des de l'Esport Hotel Hermitage en Spa, aquí al Gran Valira. Gràcies, bona tarda i que vagi molt bé. Adéu-siau.
Molt bé, gràcies.